El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Molt bon dia, 9 i 18 minuts, estan escoltant la tertúlia del gall del monestir a la ràdio municipal de Sant Cugat. Avui en companyia, de moment, amb el Jordi Molgó, molt bon dia.
Bon dia.
I l'Alfredo Bergua, molt bon dia.
Bon dia.
Avui estem una mica solets aquí a l'estudi. Tenim diversos temes sobre la taula. Aquest dissabte el País publicava un article en referència a l'adjudicació del complex de Mirassol. Ja hem tingut, ja hem explicat a Cugat.cat les reaccions dels diversos partits. Recordem doncs, que el País d'alguna manera venia a indicar doncs, que hi havia hagut una espècie de cobrament de comissió del 2,8% de la construcció d'aquest complex, un complex que no s'ha dut a terme perquè la UTE, aquesta unió d'empreses temporals que se n'havia de fer càrrec, doncs, finalment no va tirar endavant l'obra i, per tant, doncs, aquest projecte doncs, va quedar en un calaix. El que sí que sabem de moment són les reaccions que, evidentment, l'equip de govern, en referència a la notícia del País, doncs, des del punt de vista del Damià Calvet, que és el tinent d'alcalde d'Urbanisme, va recordar que l'expedient era impecable i que no hi havia motius per aixecar cap tipus de sospita. L'oposició, això sí, demana una investigació exhaustiva sobre el que ha passat amb aquest expedient. Des del vostre punt de vista, Alfredo, comencem per tu. Tornem a tenir un segon cas. Després de vacances, primer teníem el cas Petrum 2, ara aquest del complex de Mirassol. De moment, què hem de fer? Hem d'esperar una mica com van les coses abans de pronunciar-nos?
I que... podem afegir que és el tercer cas, però també es parlava del PAF 3.
Sí.
Vull dir, són tres obres, es parla de comissions i un mateix partit que la rep. Moltes casualitats, però tot això és evident doncs, que qui té que actuar són els tribunals en cas de que es vegi alguna cosa irregular, no? Jo sí recordo en aquest últim cas que era una eterna reivindicació del barri de Mirassol que volien una piscina i tothom estava d'acord que s'havia de fer una piscina i un bon dia l'equip de govern presenta un macrocomplex a Mirassol que alguns es van qualificar que era faraònic i per un import de més de 4 milions d'euros, si no recordo malament. Hi ha un contracte, jo no hi era en aquell moment, jo ja no estava a l'Ajuntament en aquell moment, però sí recordo que ho he llegit, doncs que en el concurs havia un membre de l'oposició, inclús fiscalitzant que el contracte bueno, que fos correcte el procediment, no? I la realitat és que així va ser, vull dir, sembla ser que tot és correcte. Ara bé, el problema també ha vingut després amb el tema de la devolució de les fiances, vull dir, perquè quan una empresa és adjudicatària només normalment té que depositar un aval que en cas de que no pugui executar l'obra, doncs en aquest cas... l'Ajuntament té tot el dret de quedar-se-la, no? Això es van endarrerint, l'empresa volia recuperar la fiança, finalment sembla que sé que la va recuperar, en contra l'opinió de tots els partits de l'oposició, i bueno, pues a la qual esperem, sembla que sé que avui he sentit que avui es donarà explicacions en els grups de l'oposició, hi ha una junta de portaveus convocada, i bueno, esperem a veure què se sap i deixem que si hi ha alguna cosa, pues, que qui tingui que actuar faci. Però si ja són masses casualitats que portem ja tres obres que ja sota sospita.
Sí, home, jo crec que el que hem de ser és prudents, és a dir, anem a poc, perquè de les tres ocasions és que les tres concessions, vull dir, van ser perfectament legals, no hi ha hagut cap problema. Jo seria prudent i veuria esperar a veure què és el que ens surt de tot plegat. Jo el de les comissions encara no ho tinc massa clar. Vull dir, sempre es parla de lo mateix, de les comissions, però és una cosa externa a l'Ajuntament, en tot cas. Vull dir, l'Ajuntament ha fet les coses com Déu mana. Fins ara, eh? Cuidado.
Doncs, precisament, l'Alfredo comentava doncs, que avui es donarien més explicacions a la Junta de Portaveus. Recordàvem la resolució del contracte que va ser entre el 2011 i 2013, l'adjudicatari només va haver de pagar per rescindir el contracte 4.600 euros en concepte d'una vorera trencada, però el que dèiem és que aquests 240.000 euros de fiança que va haver de pagar l'Ajuntament per la rescissió d'aquest contracte, i a més també doncs, el que no va quedar satisfet tampoc són aquests 167.000 euros de llicències d'obres, un batibull de xifres a primera hora del matí. En tot cas, nosaltres volíem fer només un comentari sobre aquesta notícia. Ahir aquí a Sant Cugat teníem a SD Creàpolis el Mario Monti, que havia sigut doncs, primer ministre italià i també havia estat a la Comissió Europea, i va fer doncs, una conferència a SD Creàpolis sobre la integritat, la integració, integració o desintegració de la Unió Europea. Diu, adverteix, que això és un titular que a mi no m'ha cridat l'atenció, perquè sí, darrerament...
Sí que és cridat, sí, el titular.
Però darrerament ho estem sentint massa sovint, massa jo crec. Sovint, i jo sí. Crec que ha vingut encara a afegir el seu granet de sorra. Diu que a Europa hi tornarà a haver guerra. I tornarà a haver guerra a Europa.
Esperem que no.
Jo no estic convençut de que no. Vull dir, a veure, és que, no sé, vull ser respectuós amb totes les opinions, però és que jo crec que caminem cap a una Europa diferent. Vull dir, és que no té sentit parlar d'aquestes coses. És que l'Europa que estem construint ha de ser molt diferent de la que estem coneixent ara avui per avui. El cas català, el cas dels escocesos, en fi, que són els dos casos, i els belgues també, els flamencs, són els tres casos més propers, és que estem caminant cap aquí. Vull dir, és que no és res raro. S'ha d'anar fent més petit perquè l'administració sigui més potable. I Europa o serà federal o no serà. És que està claríssim. Vull dir, o cedim...
Ell ha explicat en una entrevista el tema de la desafecció europea, i no volia involucrar el cas de Catalunya ni
de fet, el que crec que va dir que aquest títol ja estava posat abans, sí. Ell venia a parlar d'això molt abans de que,
el tema és, i a més tenint en compte eleccions a Portugal, el tema d'Itàlia, el tema d'Irlanda, el tema de Grècia, Mario Monti, que va suposar doncs, allò del govern tecnòcrata que durant el 2011, el 2011 al 2013 a Itàlia, que d'alguna manera va venir a posar ordre des d'un estament europeu perquè ell havia estat a la Comissió Europea i va dibuixar un altre escenari en els països que han patit més la crisi. Hem tingut el tema de Grècia o Portugal, que s'ha solucionat també sota els criteris de la Unió Europea, però és que el govern italià sí que van tenir durant 3 anys un govern de 2 anys i escaig, un govern de tecnòcrates per solucionar els temes de països.
Exacte. És que jo crec que és això, és que a mi m'ha sorprès, perquè no és pas el que jo coneixia de Monti. Vull dir, és que ell tenia una visió d'Europa molt més oberta de la que va dir ahir. A mi em sorprèn, em continua sorprenent, però bueno, jo què sé.
No, jo el que penso que tot això s'ha de veure amb una visió global. Vull dir, jo crec que anem a la idea de la Unió Europea és una Europa cada cop amb el centre de poder menys en els estats i més en el que és la Comissió.
Exacte.
Vull dir que quan menys fronteres millor.
Exacte.
I crec que anem es va en aquesta línia. I és veritat que Mario Monti en el seu dia va ser un referent en un país que estava pues, molt malament, com bon estat també Espanya, avui tampoc uh-huh. que no l'has anomenat, però també Espanya. Espanya va estar a l'arrest del rescat.
Exacte.
I inclús ja, l'opinió pública majoritària estava que Espanya havia d'acceptar un rescat i estaríem pues, semblant a veure polítiques com les que estan aplicant a Grècia. Afortunadament no es va arribar en aquesta situació i bueno, anem a veure com evoluciona tot plegat, vull dir, però jo continuo pensant i vull pensar que anem cap a una Unió Europea totalment sense fronteres, vull dir, perquè és que és l'únic sentit, vull dir, perquè si no estaríem parlant d'una Unió Europea.
Les estructures
entren una altra cosa.
Les estructures han de canviar.
Llavors, els països tal com els coneixem ara, els estats, són massa grans com per poder tenir una administració efectiva. Jo ho veig així.
Creieu que als ciutadans els hi queda lluny la Unió Europea en el sentit estructural,
home,
no, de, no de país o de partiment.
Però
de totes
maneres penso que cada cop més els ciutadans es comencen a donar compte de que moltes de les polítiques que s'estan aplicant en els països ja no venen dictades pel propi país, sinó que venen d'un altre lloc. Vull dir que ara la gent comença a tenir consciència d'això i per tant ara estan també sorgint partits antieuropeistes, que és la realitat, en disconformitat amb aquest tipus de polítiques. Però crec que tot va evolucionant en aquesta direcció. I cada cop serà més, com notarem més, com les polítiques no es marquen des dels parlaments nacionals, sinó des d'Estrasburg o Brussel·les.
I és que aquest és el futur, eh? O és aquest camí d'anar fent una Europa federal, digueu-li com vulgueu, però és que és aquest camí. Europa no serà, vull dir, no es pot compaginar tants anys sobiranies estatals amb sobirania, no, això és un continu...
Que penses que potser la fotografia, perquè ell també proposa la unió fiscal, tenim una certa unió econòmica amb la majoria de països europeus, ell va una mica més enllà i proposa una unió fiscal en un moment que, si fem una fotografia dels diferents països que integren la Unió Europea, és realment on potser hi ha dificultats pel tema de compensacions d'IVA diferents en els diferents països.
Aquí ja està.
Però ja no només amb la Unió Fiscal, vull dir, veus els sous en un costat amb els països del nord i els països del sud i no tenen res a veure, vull dir, que hi ha molta feina per fer, perquè si realment ha de ser una unió efectiva en tots els conceptes polític-econòmic, doncs hem de començar a revisar.
I aquestes diferències són difícils de treure, és dir, no es pot comparar el nord d'Europa amb el sud d'Europa, és a dir, hi han d'haver unes diferències fiscals, hi han d'haver una sèrie de diferències, que això s'ha de posar a llum. I jo crec que amb la unió fiscal i aquestes coses començaríem a agafar un camí cert, un camí ja ferm de cara a fer les coses com Déu mana. Però, bueno, mentre no sigui així, en un moment el senyor Monti anirà dient el seu projecte.
Doncs ja veurem, veurem qui s'apunta al carro i qui no. 20 de desembre tenim data electoral.
Ui.
I alguns diuen que la campanya... Sí, una altra. Alguns diuen que la...
Després em penso que tindrem un temps de tranquil·litat,
bueno,
si no torna a haver-hi catalanes, perquè... Vull dir, perquè això serà...
És bona senyal, en el fons, escolteu... Ara, parlant una miqueta en sèrio, no és mala senyal, eh? Estem donant senyals inequívoques de que s'està movent i s'està movent en profunditat tot el món, vull dir, i el nostre entorn més. Vull dir que tinguem aquests neguits de que necessitem votar, això jo no ho veig d'entrada, no és negatiu, eh?
Feia broma.
Vull continuar amb el bon humor.
Deia
no?
que la campanya per alguns diuen que ja havia començat amb les eleccions catalanes. Alguns els ha sortit molt bé i altres molt malament.
Exacte.
Però diguéssim que de cara al 20 de desembre, aquestes eleccions, les del Parlament de Catalunya, han marcat sí o sí l'inici de l'altra precampanya per al Parlament espanyol. Algú hi ha mogut fitxa, perquè hem tingut declaracions del expresident del Partit Popular, José María Aznar, que no li ha agradat a certes persones del Partit Popular, a la cúpula, sobretot aquest pronunciament, aquesta comparació que ha fet amb Albert Rivera, doncs sembla que no ha caigut massa bé a Moncloa ni a Gènova. És casual, mira l'Alfredo, però per relacions directes, és casual que s'hagi pronunciat. Tu creus que realment... potser els mitjans li han donat massa rellevància o realment darrere hi ha una intencionalitat que desconeixem? Perquè almenys la percepció, la percepció
això,
de la relació Rajoy...
Això com tu tinc a contestar? Com a militant del partit? O...
Com a militant, ciutadà, com tu vulguis.
A veure, jo sempre he respectat l'opinió de José María Aznar, perquè crec que va ser un gran president en el seu moment. Però ell és president d'honor del partit i com a tal té un càrrec, és membre nat de la Junta Directiva Nacional i del Comitè Executiu Nacional. Per tant, si ell té que expressar una crítica, crec que no ho ha de fer en els òrgans interns del partit. Dit això, no és la primera vegada que parla, crec que és la cinquena o la sisena vegada que ja va donant les seves idees i que està intentant marcar el seu perfil propi, dintre que sap que té molt militant dintre del partit, doncs que el secunda i comparteix les seves idees. Bueno,
home, jo... Ja, però és que jo, des del punt de vista d'anàlisi, una persona, precisament, pels vincles que té amb el Partit Popular, que... I dius, no és la primera que ho fa, i és cert, perquè i sembla que totes les fletxes van cap al Mariano Rajoy, l'actual president del govern, i a mi no em deixa de sobtar en el sentit de, bé, no diu obertament que no vol aquest candidat, o bé, vol realment un revulsiu amb el propi Mariano Rajoy pel mig perquè canvien algunes coses, perquè és inevitable que la gent o molts votants pensin que Ciutadans, la formació d'Albert Rivera, s'està menjant terreny del Partit Popular.
Bueno, i evidentment això... S'ha menjat terreny del Partit Popular, però també s'ha menjat terreny del Partit Socialista. Sí. Ciutadans és un partit que en els seus estatuts fundacionals es declara un partit de centre-esquerra, vull dir, uh-huh. És fundat per persones, la majoria, exmilitants del PSC o de properes al PSC, vull dir... per tant, Ciutadans té un avantatge, que és un partit doncs, que no ha governat enlloc, que pot fer el discurs que vulgui, que s'emmotlla, o sigui, és una mica com un camaleón, no? Que segons per on va, pues, ell s'adapta. I això ha ajudat per alguns poders mediàtics importants, està guanyant terreny pues, per on el deixen. I és veritat que un partit del tipus del Partit Popular, gros, com també usa el PSOE, doncs o marquen bé el seu perfil o i fan polítiques amb, o sigui, aprenen dels errors propis que n'hem comès i molts, començant per la corrupció que ens ha fet molt mal a tots plegats, vull dir, tot això passa a factura. Si a més doncs hi ha votants nous que no han votat, que es van incorporant a partir dels 18 anys i veuen partits doncs, frescos amb gent nova, doncs tot això és atractiu, és veritat. Uh-huh. Però al final el que compta és que qui pren les decisions doncs, es requereix una mica d'experiència, tenir una política clara, no saps Ciutadans en moltes coses que pensen, vull dir, és com una mica un meló per obrir, no? I això comporta, crec jo, els riscos. Vull dir, en un moment que el que necessita Espanya i també Catalunya és una estabilitat. Vull dir, perquè on no hi ha estabilitat, doncs ja, els mercats ja en seguida se'n ressenteixen. I, bueno, en fi,
però... Jo, Ciutadans, a veure, intento de mirar-m'ho des dels ulls de Madrid, uh-huh. Perquè és de la manera que reacciona el senyor Aznar. I jo el que veig és que van molt despistats a Catalunya. Sabem qui són Ciutadans, eh? Ho sabem, eh?
Però sabem. Despistats en quin sentit?
Van despistats, ell, l'Albert ho està dient, vull dir que sembla un meló sense obrir. No. El meló l'han obert. I si miressin una miqueta el que ha passat Ciutadans a Catalunya, se'n donarien compte de qui són. I l'Aznar em sembla que ho està veient, eh? Els ja està menjant el pastís. Jo no sé, crec i estic d'acord amb tu que molta gent que s'ha tensat a Ciutadans poden provenir del PSC. I estic molt, molt d'acord amb tu. Però la política que ells estan parlant no és aquesta, eh? S'estan menjant el terreny del PP. Se l'estan menjant perquè són més de dretes que el propi PP.
No estic d'acord. No estic d'acord.
Analitzem-ho.
Jo no estic d'acord i penso coses que, bueno, dintre dels valors del PP majoritàriament, no, un, per exemple, la revisió del concordat amb la Santa Seu,
sí,
un tema, Ciutadans exemple. Està a favor. Els concerts a les escoles. El concert a les escoles, Ciutadans no és partidari del concert a les escoles.
Uh-huh.
PP sí. Coses, en política econòmica, va sortir el candidat a la Comunitat de Madrid demanant que l'impost de successions recuperar-lo. El PP està eliminant-lo allà on governa.
Sí.
Vull dir, crec que hi ha diferències. El que passa que si és cert que hi ha mitjans ideològicament propers al PP que possiblement no estan d'acord amb la línia Rajoy, que estan apostant per Ciutadans. Però això no vol dir que ideològicament ho siguin. Allà dintre dels Ciutadans, i conec bastant la situació, hi ha gent de moltes ideologies.
Sí.
I vull dir, i en la mateixa direcció.
Sí.
Vull dir, clar, vull dir, que això, per això dic que pot sortir per qualsevol lloc. Vull dir, s'està veient Andalusia que està fent un apèndix total del PSOE. És veritat, a Comunitat de Madrid han recolzat en el PP, però no veiem l'oposició que van a un costat que el fan a l'altre. Vull dir, és que no té res a veure.
Aquesta és la política de Ciutadans. Aquesta és la política que no acabem d'entendre.
Per això que no, per això
Ciutadans
dic que...
és un camaleó, com dius tu, que quan li convé se'n va a una banda i quan li convé se'n va a l'altra. Però realment, si analitzem quants anys, dues legislatures, que ha estat en el Parlament tres legislatures...
Sí, porten 10 anys, em penso.
Bueno, doncs dues legislatures llargues, quins resultats ha donat, i sí que han estat ja aquí, en el Parlament, què és el que han aportat de nou? La contrària, sempre. És a dir, hi havia coses que es proposaven que podien estar d'acord i també hi estaven en contra.
També, no, també podria formar part de... De la mateixa política, del mateix... Vull dir que, efectivament, van dir comptes, com deia ell, un grup que no ha governat...
A Europa estan adscrits al mateix grup que Convergència Democràtica de Catalunya. Vull dir, és que és una situació...
És estranya.
Molt estranya.
És molt estranya. Per
doncs
això us dic,
com diuen
tanto...
alguns, que, és, que potser és el partit que millor pot aconseguir
jugarà,
el centre.
Suposo que jugarà partit bisagra, no sé què farà, vull dir...
Ho té difícil. Ho té difícil.
En tot cas, precisament, el 20 de desembre, i tot i que hem tingut ara el José María Aznar fent de, permeteu-me, d'Alfonso Guerra del Partit Popular...
Ho fa!
L'escenari pot ser realment alguns... I jo crec que si hi ha alarmisme per part del José María Aznar, vol dir que no sé si ja tindran algun tipus d'estudi, sondeig, enquesta, digueu-li com vulgueu, però potser sí que hi ha l'escenari possible, probable, d'un enteniment entre el Partit Popular i Ciutadans. Com ho veieu, la radiografia de cara...
Albert Rivera deia l'altre dia, i el Pedro Sánchez, que s'escriuen inclús missatges.
Que s'entén.
S'escriuen missatges i SMS i WhatsApps entre ells dos, i que tenen una... van reconèixer que tenien millor relació amb el Pedro Sánchez que amb el Rajoy, des de fa 4 dies, vull dir... Ja veurem, vull dir, perquè...
No, però és que amb el Rajoy, noi, hosti, tu, és que és bueno, I és Catalu... difícil de poder parlar amb aquest home, em sembla, perquè tothom es queixa de lo mateix, que no s'hi arriba.
I amb Catalunya, perquè també teníem una altra de les travesses que poden sortir, i trobo interessant per la novetat que podria ser, és algunes forces polítiques anirien juntes o no al Parlament espanyol. Veieu que repeteixin la candidatura que van fer al Parlament, per exemple, Junts pel Sí? Ho veieu probable, improbable? Perquè és aquell triomf agredolç que han tingut perquè no els hi donen ara mateix les matemàtiques al Parlament català i l'eufòria potser del començament no es repeteix de cara a les eleccions generals.
Jo crec que això dependrà una miqueta de com vagi la Constitució del Parlament, de com es nomeni el govern... de com vagin les coses aquí, al final es veurà d'una manera o es veurà d'una altra. Penseu, jo no... És Vox Populi, vull dir, per això no ho he llegit enlloc, ni, però que la gent està molt per l'abstenció. És a dir, s'ha de donar alguna casualitat que forci una miqueta la presència en el Parlament espanyol, si no la gent està molt... molt desconnectada, això. Està molt freda, vull dir, la gent diuen que què? Tornem a continuar.
El catalanisme com a tal sempre ha volgut tenir presència allà, vull dir, a Madrid, vull dir, i aquí, si es produís aquesta... Bueno, s'hauria de veure també el paper d'Unió i Duran Lleida, en aquest cas, vull dir, perquè, tot i que no ha tret representació, ho parlàvem la setmana passada, jo penso que continuen tenint el seu espai. I crec que en una situació... El català sempre ha sigut dialogant, sempre li ha agradat incidir en les qüestions estatals, i penso que aquí s'hauria de veure quin paper tindrà en aquest cas. Respecte a la candidatura, penso igual, vull dir, es veurà, tot dependrà una mica com es constitueix el Parlament. Vull dir, l'altre dia sortia publicat l'evolució de Convergència Democràtica de Catalunya, que tenia un grup parlamentari de 62 diputats, va passar a 50, i ara només en té 30, pròpiament dit, no? Clar, vull dir, jo com el partit com a tal, l'estructura de partit, no sé com ho podrà suportar tot això, aquesta davallada tan grossa de poder. Vull dir, i més quan Convergència en el seu moment... no, o sigui, els partits normalment es creen des de la militància i va pujant, però Convergència, quan va guanyar Jordi Pujol l'any 80, com va ser el 81-82, per allà va ser, vull dir, Convergència era un, va ser la gran sorpresa, sí. Vull dir, Convergència es va crear des de l'estructura de la Generalitat com a tal, o sigui, no va ser l'estructura piramidal, sinó va ser al revés, no? I per tant, ara, tot això s'ha de veure com es gestiona tot plegat, no? Exacte. I penso que en el moment de tot això ho tindran en compte a l'hora d'anar a unes eleccions.
Sí. El que passa que, esclar, el catalanisme tradicional, negociador, tal, tot això s'ha anat trencant. Ara, en aquest moment, jo crec que negociador ja no ho seria a Madrid. Per tant, jo encara ho lligo
sempre
més...
Sempre n'hi haurà de negociador.
Sí, el senyor Duran. El senyor Duran.
I el senyor Duran, jo estic convençut que tindrà el recolzament d'una part important social.
100.000 vots.
Bueno, en aquestes eleccions veurem en unes generals.
El problema
deixem-ho aquí.
És que ha estat com una mica un miratge també les eleccions catalanes, per sort. I dic per sort perquè hi ha hagut una participació molt alta. El que deia una mica el Jordi, si es repetiria o no la participació, i això pot o no realment condicionar les proporcions dels partits de cara
aquí
a les eleccions.
Jo crec que des del Junts pel Sí això s'ho plantejaran i seriosament. És a dir, si les coses aquí van relativament fàcils o bé, o d'allò, jo veig fredor. Si les coses van potser no tan bé i hi ha interessos per tenir presència, perquè no s'hi pot fer res més, en el Parlament espanyol poca cosa més farem. L'únic que estem és bategant perquè no hi hagi majories absolutes i a veure qui podrà tenir la influència. Si això des d'aquí s'analitza, que es necessita potser una influència directa sobre un possible govern d'Espanya, jo crec que llavors sí que aniran, i que no aniran per tonteries, vull dir, i aniran perquè llavors podran marcar polítiques. Però depèn de com vagi aquí, jo crec que la cosa s'arrefreda.
Doncs això ho veurem a partir... En breu.
A partir d'allà.
Es començaran a pronunciar tots els partits.
D'allà.
Més coses. Parlant també de la Unió Europea, no em volia deixar que sembla que els pressupostos del 2016 els han tombat a Brussel·les, els han de tornar a refer a Madrid. Diguéssim que han donat un toc d'alerta perquè és 2015-2016 en què les previsions... Des de Brussel·les diuen que potser hi ha un incompliment del pacte fiscal...
Del dèficit,
sí. Fiscal. Jo, ara que estem arribant al final de la legislatura i que han passat 4 anys, Brussel·les continua tenint encara la paella pel mànec, condiciona, jo crec, que no només a l'estat espanyol, sinó a la resta de països...
El que parlàvem a l'inici.
A l'inici, sí, de la legislatura. D'on van ara aquests pressupostos, que els han de refer, però a més diuen que per temes de terminis ja serà el nou govern qui aprovi els nous,
sí,
pressupostos. Aquest escenari incert que estem arrossegant des de fa tant
que tot depèn finalment del creixement del país i l'evolució de l'atur. Vull dir, clar, quants més ingressos hi hagi, com més creixi el país, més fàcil serà de complir el dèficit.
Evident,
per tant, les ràtios amb les que està treballant el govern espanyol, que Luis de Guindos també manifestava que sí que complirien el dèficit, com s'ha anat complint els darrers anys, que també hi havia dubtes, i al final s'ha anat ajustant i el dèficit s'ha anat reduint des d'aquell quasi 9% que hi havia fa 4 anys, que és quan Rajoy entra a Moncloa, no? Per tant, s'ha de veure l'evolució. Espanya continua sent ara el país que més està creixent a Europa, i que més llocs de treball s'estan creant, per tant, hem de veure com evoluciona tot. Si s'ha de modificar alguna cosa, doncs ho tindrà que fer el nou govern, és evident, per complir amb les directrius de Brussel·les. Això és el que al principi de la tertúlia deien, que cada cop més les polítiques no s'apliquen aquí, sinó que s'apliquen a uns quants quilòmetres d'aquí, i per tant, hem de veure, vull dir, tot dependrà del creixement i de la creació de llocs de treball.
Crec que va ser ahir que l'economista Becerra comentava que el tema de l'atur, que no hi ha solució.
Home, jo espero que sí que n'hi hagi.
Bueno, que no hi ha solució
aquest senyor...
Ell argumentava que ja em sembla que hi havia 2 milions de persones que ja no estan cobrant subsidi a l'estat espanyol i que, d'alguna manera, podria passar-li dues coses a Espanya. Una, que s'assumís un sistema com als Estats Units, en què és un país ric però té un índex d'atur molt, molt alt i el llindar de la pobresa també molt alt, o dos, que realment hi hagués sortit d'això i que, per tant, es pogués reduir sobre el 10% les previsions en funció del creixement del país, les previsions de que molta gent que ara mateix té un atur de llarga durada pogués trobar feina.
Jo
crec que es decanta per un tema pessimista, i un tema molt pessimista si és que
aquest compleix. Senyor no ha sigut l'alegria de la huerta.
No, ara no, de sempre, avui.
Perquè els pronòstics que va fent molts d'ells, que ja s'han demostrat que...
Home, hi ha alguns que auguren la gran batacada una altra vegada d'aquí un cert temps. Jo no sé si esteu en plan Becerra o esteu en plan més optimistes.
Home, jo voldria mirar-m'ho en plan més optimista, però vaja, de moment no erra. Vull dir, va coincidint amb el que va passant. De totes maneres, jo, referent a l'atur, sí que m'agradaria dir una cosa. No sortirem de l'atur creant llocs de treball deficitaris. No sortirem d'aquest atzucat. Ni tindrem més ingressos, ni... A veure, les cotitzacions amb un sou de 900 euros o amb un sou de 1.200, les cotitzacions i els impostos són molt diferents. Si continuem només amb la dèria de crear llocs de treball, però que siguin precaris de la manera que ho són ara, és que jo crec que el que anem és precisament a la inversa. És a dir, tots estarem treballant per 4 duros i no recaptarem. Vull dir, i això no es pot aguantar. Si això ho posem en els pressupostos que des de Brussel·les estan refusant, algú s'equivoca. I jo crec que s'equivoca el govern espanyol. És a dir, s'hauria de fer més cas a lo que passa a Brussel·les. S'ha d'estar més endins. Espanya avui per avui no té cap representant de pes a cap institució europea.
Així s'hauria de donar les gràcies al Partit Socialista.
Nois, però ha passat durant el mandat del PP. Quina casualitat. No n'hi ha ni un. Ni un. Mm-hmm.
Lluís de Guindos ho tenia pràcticament fet per ser president de...
Algú va passar.
Per un vot. Un vot.
Algú va passar.
I molt va tenir que veure el Partit Socialista en això, tot això.
Correcte. Allà ells, la política es fa així. Vull dir, també es poden tenir acords. I suposo que aquí, amb l'estil que té el senyor Rajoy, acords, fer-ho patatero. Jo ho veig així. Jo penso que hem d'anar en compte. Espanya va molt a la seva. I no. Estem a dins d'Europa. Si Europa marca unes directrius, Espanya s'ho ha de mirar.
I Espanya ha anat complint totes les directrius que ha anat fent la Unió Europea.
Ja en parlarem. De moment li han parat el pressupost.
No li han parat el pressupost. Han dit que igual haurà de fer alguna...
Rectificar alguna cosa. Per terminis, és el que comentava, que segurament li tocarà al
segon govern. Però és que això també s'ha fet en altres anys d'aquesta legislatura, que en Brussel·les ha fet observacions. Això no és parar, després es rectifica les partides que s'hagin de rectificar, però això no és per un pressupost.
Noi, les orelles estan fora... les influències, sí, home, les influències que poden tenir una sèrie de persones, home, si som la tercera, la quarta o la cinquena força econòmica d'Europa, què carai passen aquí? Quina influència tenim? Té més influència Portugal? O té més influència Itàlia que nosaltres? Aquí em falla alguna cosa. A mi em crida l'atenció. És que no podem, i a més les nostres polítiques, jo no les veig correctes. No podem crear llocs de treball que siguin precaris, no podem. Ens fa mal. Cada vegada treballarem més gent, si voleu, però és que treballarem i no recaptarem, i no cotitzarem a la Seguretat Social, i tindrem una qualitat de llocs de treball que no són importants. Hem de tenir uns llocs de treball que siguin reconeguts com a tal, i tenim la suficient potència.
I estem d'acord en que la qualitat de molts dels llocs de treball que s'estan creant avui en dia no són del tot desitjables que ens agradaria a tots. Vull dir, però també és cert que venim d'una situació que pràcticament d'una quiebra de tot l'Estat, i que amb les empreses, moltes han tingut que tancar, i que van recuperar un mercat laboral, no és fàcil, no és una qüestió que es faci d'avui per demà. Vull dir, tot això se li ha de donar un temps.
Bé.
També és cert que s'estan creant més contractes indefinits del que s'estaven creant fa un any. Vull dir que...
Indefinits amb 900 euros, eh?
La situació és millor que fa un any, sí o no?
A veure, amb 900 euros està millor.
Clar. A no treballar.
Però quina promoció farem de la indústria?
Estic d'acord que s'ha de millorar tot això, però no podem esperar un miracle d'avui a demà, vull dir, tot això
requereix
i començaran a pujar els sous, tot això quan es vagi recuperant l'activitat econòmica.
Continuem tenint la indústria del tornillo, no la indústria del tornillo i la femella, diguem-ho així. I aquí no es mou ningú. Tothom s'acomoda a la part baixa de la indústria. No, hem de fer els tornillos, i hem de fer les femelles, i hem de fer arandeles, i hem de fer més coses. Clar, nosaltres ens conformem amb una producció barata, i barata, i barata, i barata. No, hem de ser bons productors, hem de tenir bones empreses que facin rendible el que s'està fent, i hem de pagar els treballadors com Déu mana. I no, i fa molts anys ja que anem a la inversa. És ben cert que hem tingut una crisi, és ben cert, però és que les polítiques ja s'han de començar a fer dins de la pròpia crisi.
Uh-huh.
I aquí no, inclús, es fa, aquí ja anem enrere.
Ja recordarem el famós debat Pizarro-Solves de fa, quants anys fa? 6 o 7, no, què dic, 10, 8 anys? 10?
8,
9 anys, abans de les eleccions les últimes que va guanyar Zapatero.
Les últimes a la campanya electoral.
Que Pizarro deia, escolta, que ve una crisi, que no sé què, i aquell debat va perdre, tothom va dir que havia perdut Pizarro perquè havia sigut tan negatiu i tal qual. Vull dir, però mira, al final, si hagués fet una política de prevenció en el seu moment i d'avançar-nos el que venia, potser no haguéssim arribat al tocar fons com hem tocat.
És que jo m'ho miro així, però no se'n té ganes de sortir d'aquest fons.
Home, no, que no se'n
té ganes. No, es té ganes de tapar forats. No. Perdoneu, és que estic molt llançat, però és que jo ho veig així.
No, el que volia comentar és simplement, a part de recordar que la reforma laboral va ser no només aprovada, per ser justos, només aprovada pel Partit Popular,
no,
sinó que va obtenir, em sembla que també, el suport del Partit Socialista, i diria fins i tot
d'aquí
de Convergència.
D'aquí plora la criatura, d'aquí.
En tot cas, arribarem en un tres i no res a l'hora en punt. Jo l'únic que avui que som poquets i que no donem més, que no tenim més temes sobre la taula, sí que amb l'Alfredo, simplement un comentari sobre Unió Democràtica, en parlàvem ara, que potser tindria més suport de cara a les eleccions espanyoles. Però
jo no soc d'Unió, eh?
Ja, però... I això, sobretot, t'ho volia comentar arran d'haver sigut també regidor del consistori, aquesta espantada que estan tenint els regidors d'Unió cap a les diferents, sobretot cap als governs on hi ha Convergència. En el cas de Sant Cugat hem tingut dues regidores que han marxat a Convergència, a Vall d'Orest el seu vocal ha marxat a Demòcrates. Deia el president d'Unió aquí a Sant Cugat, em sembla que és el Xavier Cortés, no sé si és president...
Ara ho és en funció.
Ara ho és en funció, sí. Fins que es collin un de nou, que hi ha pressions. Com veieu aquest dibuix? És casual aquí a Sant Cugat? Aquí a Sant Cugat potser sí que hi ha hagut força enteniment entre precisament les dues regidores i l'alcalde. Sempre ha semblat almenys bona relació, bon enteniment. Però realment estan sentenciant a Unió des de dins també?
A mi em sobta molt el que ha passat realment. Vull dir, però clar, és que jo no conec de fons el que ha passat aquí, per tant, parlar seria per mi una irresponsabilitat, penso, una cosa interna. I no, com no m'agrada a mi que, si passés en el meu partit, no m'agradaria que altres parlessin i donessin la seva opinió. No, jo crec que és una cosa interna d'ells i ells ho han d'arreglar. Però sí que em sobta molt. I més de les dues persones que es passen, almenys que les que conec jo, no? Res més, no tinc res més a dir.
No, sí, s'ha de fer, s'ha de respectar el que fan. Ara, si hi ha pressions, jo crec que n'hi ha d'haver externes, internes... I aquestes coses es fan a base de pressions i, bueno, es denota.
Doncs agraïm la presència del Alfredo Bergua i del Jordi Mulgo. Moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta tertúlia. Avui he tingut temps per xerrar.
Si avui hem xerrat...
Perquè mira que normalment els dimarts com que som uns quants, però avui haurem de passar llista, ben que ha passat d'aquestes absències.
Exacte.
Que no...
Els hi posarem falta.
Sí, els hi posarem falta. Nosaltres ho deixem aquí. Ja saben que a partir de les 10 del matí tenen una cita amb la Carme Reverte amb el Sant Cugat a Fons. Si ens escolten a la remissió, a partir de les 4 de la tarda els espera tots els continguts de la xarxa de ràdios municipals amb la tarda, amb Laura Alcalde. Nosaltres tornem demà.
Everybody gonna save to yourself. Make the cool air not pono for help the other one. And when you make the cool air not, you know, pono then, it's going, it's like kind of automatic thing. You don't need talk and stuff when happen. And you just gotta let them and the stuff just waiting for when you ready.
Of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you.
El gall del monestir.